Ràdio Tiana, les notícies.
Els Mossos adverteixen que el bullying als centres educatius segueix creixent, per això han iniciat una campanya pels alumnes de tercer d'ESO. Pedrolo i el seu pas al cinema han estat el tema de l'aula d'extensió universitària. A alguns dels assistents no els ha agradat la darrera versió del mecanoscrit del segon origen. La llar de persones grans comença les celebracions del Carnestoltes. Ho han fet amb un ball de disfresses. La tancaran el proper dimecres amb el tradicional enterrament de la sardina. Els Mossos d'Esquadra adverteixen que el bullying, assetjament d'alumnes a alumnes dins de les escoles o instituts, segueix augmentant. Ja han instaurat socialment una primera fase en la que la societat coneix i desaprova les conductes d'aquest tipus. Ara s'intenta educar la segona fase, en el que cal entendre que sense còmplices no hi ha assetjament. És a dir, que és tan greu assetjar activament com permetre que això passi i no reaccionar de com es pot denunciar. Aquesta és una de les situacions que explica la campanya Internet Segura, que fan els Mossos d'Esquadra els mesos de febrer des de fa anys als instituts i escoles de Catalunya. Aquest any s'ha començat a anar més enllà. Es porta a terme en Internet Segura per de tu a tu, en el que són els alumnes de tercer d'ESO, 14 i 15 anys, els qui formen dels perills de la xarxa dels seus companys més petits. Les agents Sílvia i Esther de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la comissaria de Premià de Mar ens expliquen una de les situacions més complicades que apareix quan el teu propi fill és l'assetjador i no la víctima.
I a més, sobretot, que es parli des de tots els àmbits, a casa, que coneguin que això passa, que controlin també els pares en el fill, perquè el teu fill pot ser agressor. A vegades ens preocupem solament si el nostre fill és víctima. Jo penso que ens hauríem de preocupar més si el teu fill és agressor, perquè tens molta més feina, potser, que no si és víctima, no? I que conscienciar de que això és una feina de tots. I cada cop les edats són abans, o sigui, que s'ha de parlar, al final són valors i és un tema d'educació i de respecte.
La pregunta del milió a cada xerrada que fan els Mossos sobre Internet Segura segueix sent quina és l'edat adequada pels nois i noies tenir el seu primer mòbil.
És la pregunta estrella. Nosaltres no ens agrada dir una edat, sinó una situació, és a dir, quan el teu fill sigui suficientment madur com per tenir una eina i fer-la servir, donar-se compte de quan hi ha un risc, quan està en perill i poder avisar. Ens fa gràcia perquè a vegades, quan anem a fer xerrades a cinquè o a sisè, els hi preguntem als nens, quants de vosaltres teniu claus de casa? I potser aixeca la mà un, dos, tres nens. I quants de vosaltres té mòbil? I aixeca la mà doncs, el 80-90% de la classe. Llavors dius, ostres, els pares no els consideren madurs i responsables per tenir una clau, però sí un mòbil que grava, que té internet, que etcètera, etcètera. Estan donats d'altes a xarxes socials, evidentment, mantint amb l'edat de naixement, perquè no, si no, no es podrien donar d'alta, amb l'edat que tenen no poden, i no tenen claus de casa. Per tant, això ens hauria de fer reflexionar, no?
Un dels pilars de la campanya és fer entendre que cada usuari de la xarxa social es va creant el que es diu una reputació digital. És una qüestió delicada, ja que allò que has dit o has escrit a la xarxa social és difícil d'esborrar i a la llarga pot portar-se molt malament de tu.
Que pot ser més o menys similar a tu, però que això et pot condicionar en un futur a moltes coses. De fet, les empreses ja miren els perfils i gent VIP, jugadors de futbol, controlen la seva reputació digital. La gent no és conscient que tu tens una. Perquè, bueno, com que no ets un VIP o no... Però no, el dia de demà et pot condicionar, et pot afectar. Llavors, controla el que tu vols que surti a les xarxes i això sí, te farà estar més protegit.
Les agents recomanen als pares i mares no fugir d'estudi i estar més al dia en les programes i aplicacions usades pels fills i filles.
Si té un problema amb Instagram, no m'ho vindrà a dir a mi, que jo porto tota la vida dient, jo amb això no m'entero, Hem d'intentar-ho. No estarem al seu nivell, perquè no, és impossible. Però hem d'intentar tenir uns mínims i veure a quines aplicacions fan servir més, quins jocs estan més enganxats que cada tarda volen jugar. Hem d'intentar fer aquesta investigació, com diu l'Esther, ser pare no és fàcil i ara amb les noves tecnologies doncs encara ho és menys perquè no estem a la seva alçada. però hem d'intentar parlar el mateix idioma.
Qualsevol centre educatiu que vulgui contactar amb els Mossos d'Esquadra per rebre ajudes, xerrades de la companya, ha d'adreçar-se a les oficines de relacions amb la comunitat de la comissaria que li pertoqui.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Manuel de Pedrolo és una figura mítica a la literatura catalana. El seu mecanoscrit del segon origen va marcar tota una generació. Com a bon autor, les seves obres han estat passades a la gran pantalla, amb millor o pitjor fortuna. Per parlar d'aquest fet, ha estat a l'aula d'extensió universitària Nina Valls, que ha elaborat un estudi sobre com la novel·la d'aquest escriptor ha passat del llibre al cel·luloide. Una xerrada que ha animat a una cinquantena de persones a apropar-se a la sala Albéniz del Casal de Tiana a poder escoltar aquesta conferència. La mateixa ponent es mostrava satisfeta del resultat. Nina Valls.
Doncs per mi ha anat molt bé, m'ha agradat molt poder parlar amb tota la gent que ha vingut de l'aula d'extensió universitària Timó. I la veritat és que el col·loqui després de la xerrada ha estat també molt interessant.
El debat ha vingut donat per si Pedrolo té vigència o no. Per aquest motiu, la mateixa ponent feia aquesta reflexió sobre la situació actual de l'escriptor que l'any que ve celebra el centenari del seu naixement.
Pedrolo té una qualitat molt bona, que és com que planteja moltes idees, és a dir, és com... i punts de partida n'hi ha de sobres per pel·lícula, o sigui, que puguin ser projectes de pel·lícules... I jo crec que vigent sí que és Pedrolo, sí que encara podem llegir. El que plantejava és que coses que ell plantejava, que eren transgressores, si ara som nosaltres capaços d'acceptar com a públic les mateixes propostes, si no ens hem adormit una mica.
El darrer pas de les novel·les de Manuel de Pedrolo al cinema ha estat amb El segon origen, pel·lícula de Carles Porta i el malaurat Bigas Luna, que va morir al poc de començar aquest projecte. El públic ha estat molt crític amb aquesta adaptació i considera que es dilueix massa la presència de l'escriptor. A part, també ha estat una obra inacabada per al director de cinema català i l'autora de l'estudi creu que la desaparició de Bigas Luna també ha estat clau en aquest projecte. Nina Valls.
Potser sí, potser és el que dèiem, no? Doncs que no veiem del tot Pedrolo, tot i que sí, sí que hi ha elements de la novel·la, doncs es comentava en el debat doncs, que potser era un producte més comercial i no es detecta del Pedrolo, i potser passa el mateix amb Vives. No és un producte realment personal, que vegis la mà d'un autor, sinó que és un producte més estandarditzat.
L'aula d'extensió universitària tornarà el proper 23 de març, en què hi haurà una xerrada sobre el títol La ment, el teu tresor, a càrrec de Rosa Casafort. Dijous Llarder és oficialment el primer dia del Carnestoltes. Això saben bé a la llar de persones grans de Tiana, que ho han tornat a celebrar. Els tianencs s'han apropat a una festa que ha comptat amb més d'una setantena de persones. Animació amb un duet musical i molt de ball i molta festa. Com no, ha estat un acte molt animat i que ha comptat amb gran participació de gent disfressada. Ho explica el mateix president de la llar d'avis de Tiana, Josep Conesa.
La conya, ha sigut perfecta.
Però jo potser és l'any que més gent he vist disfressada. Llavors, ha anat molt bé. I l'assistència, doncs, ha sigut normal. Aquí, entre 70 i 80 persones és normal per una festa. Però moltes disfressades, ja et dic. Potser més que mai.
Ara la disbauxa ja no la deixarà fins al proper dimecres, que serà el tradicional dimecres de cendra. Allà, a la llar, es muntarà el tradicional comitiva per portar la sardina fins al seu enterrament. Ho explica el mateix president.
Per això s'ha mort, per enterrar-la, clar. No la incinerem, l'enterrem. Vull dir, ara està de molt incinerar, però no, nosaltres l'enterrarem. Però no sé on. Ara parlaré amb l'Ajuntament que em digui no podem enterrar una sardina.
Però abans de tot això hi ha una setmana de festa. Per celebrar-ho, l'entitat ha mostrat la seva sala en tota mena de disfresses, balls i el tradicional menjar per aquest dijous gras. Dia han estat el que han omplert la tarda del Casal de la Gent Gran a Tiana. Els Mossos adverteixen que el bullying als centres educatius segueix creixent. Per això han iniciat una campanya pels alumnes de tercer d'ESO. Pedrolo i el seu pas al cinema han estat el tema de l'aula d'extensió universitària. Alguns dels assistents no els hi ha agradat la darrera versió del mecanoscrit del segon origen. La llar de persones grans comença les celebracions del Carnestoltes. Ho han fet amb un ball de disfresses. La tancaran el proper dimecres amb el tradicional enterrament de la sardina.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.
El rei Carnestoltes arriba a Tiana. L'agrupació artística del Casal presenta la rua del rei Carnestoltes a la seva arribada a la vila. Segueix-la en directe a través del 107.2 de la FM. El Carnestoltes a Ràdio Tiana.